L'entrevista de Constantí Ràdio.
Coincidint amb l'inici del segon trimestre del curs escolar, s'han donat per finalitzades les obres de reparació i millora a l'escola mossèn Ramon Berguedà, uns treballs que s'iniciaven a mitjans del passat mes d'agost i que han tingut una inversió de 382.000 euros finançada pel Departament d'Educació de la Generalitat, una segona part d'aquest projecte de millora de l'escola que s'ha realitzat a l'entorn de l'edifici de primària del centre. Volem parlar d'aquestes obres de millora a l'escola mossèn Ramon Berguedà i també de com s'ha iniciat aquest segon trimestre del curs escolar, i ens acompanya avui el director de l'escola mossèn Ramon Berguedà, Fernando Martos. Fernando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Gràcies per acompanyar-nos.
No, gràcies a vosaltres per convidar-vos i que donar temps per poder explicar tots els canvis que hem patit a l'escola.
Que han sigut molts, que han sigut molts, perquè repassant una mica el que han estat aquestes obres, hem de dir que aquest primer trimestre del curs s'han centrat en aquesta segona fase, però que aquestes obres venen ja de l'estiu del 2019, en què es va realitzar la primera fase. Per tant, gairebé 2 anys, Fernando, de conviure amb aquests treballs i amb aquestes obres.
Bueno, de fet, com molt bé dius tu, les actuacions més importants, portem 2 cursos, 2 anys duent-les a terme, però que tot el que ha sigut l'anàlisi, el disseny del projecte, bàsicament podem dir que des de fa 4 cursos, 4 anys, portem darrere d'aquestes obres de millora, que al fin i al cabo el que realitza el Departament d'Educació és un anàlisi de les incidències, de les mancances que presentava el terra, el subsol de l'edifici, i el Departament intenta solucionar aquestes incidències a través d'aquest projecte de millora dels espais exteriors, que és on s'ha centralitzat gairebé totes aquestes tasques. No?
Mm-hmm. Veient una mica les imatges, podríem dir que gairebé és una altra escola, que fa molt de goig i que suposo que esteu molt satisfets del resultat final.
Estem molt contents, la veritat és que sí, que el rentat de cara que necessita qualsevol edifici, qualsevol instal·lació, sempre és molt necessari. I creiem que ha sigut un gran encert en guanyar en amplitud, en guanyar en visualització, en aquesta primera aparença que té d'un espai obert, d'intentar crear espais exteriors que puguin generar molta varietat d'activitats per poder dur a terme amb els alumnes, que al fin i al cabo són els principals benefactors d'aquestes actuacions, ens posa molt contents. És veritat que hi ha un petit però en tot això, que ha sigut la retirada d'aquest entorn natural, aquest entorn tan privilegiat que teníem en el nostre centre, amb arbres, amb vegetació, però era un mal que teníem que assumir i que, mica en mica, doncs, anirem reposant de la millor de les maneres.
Al final, com dèiem, del que es tractava és de reduir o de minimitzar aquesta influència de les argiles expansives que hi ha en el subsol de molts punts del municipi, i un dels que es veia més afectat precisament era el del vostre centre escolar.
És així, és així. És que nosaltres pràcticament des de fa 15 anys detectaven esquerdes que anaven a més, ens preocupaven perquè algunes estaven en parets que consideraven estructurals, i el departament des del principi es va posar en analitzar, en donar petites solucions, però mica en mica es veia que la solució gran tenia que arribar, no? I fins que va arribar el moment de dissenyar un projecte per intentar canalitzar tot aquest grau d'humitat que afectava el subsol i pavimentar els espais exteriors per regular, no? Regular aquest grau d'humitat i d'alguna manera contenir-lo i no tenir afectació cap a l'estructura. La sort que hem tingut és que, tot i que hi ha hagut un gran nombre d'incidències per esquerdes, per moviments, potser, doncs, del que és l'edifici, no ha afectat a l'estructura principal, i això, doncs, ens ha donat una certa tranquil·litat a l'hora de poder assumir aquesta obra, aquesta reparació.
Mm-hmm. El curs que començava amb amb el fet d'haver de conviure durant tot aquest primer trimestre, perquè recordo que al principi de curs comentàvem, no, Fernando, que preveieu, no, que fins al Nadal estaríeu convivint amb aquests treballs, amb aquestes obres, amb tot el mal de cap que això comporta, i a més a tot això li hem de sumar, i ara ja entrem de ple en un dels temes que evidentment a tota la comunitat escolar de Constantí i d'arreu del món, doncs heu hagut de fer front, un curs molt incert, un curs que començava amb molta preocupació i que heu hagut de conviure no només amb tot l'enrenou de la pandèmia i de tots els protocols, sinó també en el dia a dia d'aquestes obres, d'aquests treballs.
I així és. Jo sóc del parer de que mai trobes un moment oportú per fer obres. Sempre trobes els inconvenients i els fer, no? El ser un centre educatiu, la millor època en teoria, i sobre el paper sempre és l'estiu. El que passa que, clar, aquestes afectacions són de llarga durada i sempre estem supercondicionats a l'evolució una mica de les actuacions que es van fent a l'obra per arribar a setembre i poder tenir-ho tot. Clar, en la primera fase, com indicaves tu, a l'estiu del 19, doncs vam intentar i a correcuita, doncs, fins a l'últim moment, doncs, que encara no teníem clar si hauríem al setembre, si no, però bueno, ho vam aconseguir. I en aquest estiu, clar, l'obra era molt més gran, l'abast era molt més gran, i com molt bé has dit tu, a més, ha vingut la pandèmia per acabar d'adobar una mica tota aquesta actuació i posar-nos un repte difícil, però que crec que ho hem aconseguit, no? L'objectiu principal era intentar adaptar totes les mesures Covid, d'entrades esglaonades, de grups estables, d'adaptació per quines portes poder accedir, per quines portes no, amb les obres mateixes, no? I tot això ha sigut un joc d'escacs, de ara per aquí, ara per allà, ara obrim aquesta fase, o els nens poden sortir al pati per aquesta part d'aquí. Però bueno, crec que ho hem fet prou bé, podem estar contents. Al final, l'organització de tot aquest primer trimestre, doncs, ens ha beneficiat en certa manera i sorprèn, no, dir-ho així, però el fet del que el Covid ens obligava a ser molt estrictes en el compliment organitzatiu ens ha afavorit també, doncs, que aquestes mesures de l'obra, doncs, ens poguessin dur a terme d'una manera molt, molt més efectiva.
T'hem sentit moltes vegades aquest curs, les vegades que hem pogut parlar, Fernando, elogiar i fins i tot agrair, no, a tot l'esforç que està fent la comunitat educativa, alumnes, professors, famílies, a l'hora d'adaptar-se, no, a aquests protocols de seguretat i higiene que exigeix la Covid-19.
I és que no em cansaré. És que si això té èxit és per ells. És a dir, la comunitat educativa, i no només de la nostra escola, sinó de l'institut, de l'escola Sencelles, tots hem fet que el nostre treball d'equip directiu, d'equip de claustre, d'equip docent, del personal dels centres educatius, el mateix ajuntament, les famílies, els alumnes, tota aquesta involucració de tot aquest col·lectiu ha fet que, per molt que tu posis una mesura, si després no tens un seguiment a l'hora de complir-les, és molt difícil. I l'èxit s'ha donat gràcies al compliment d'aquestes mesures per part de la comunitat educativa. Per tant, no em cansaré d'agrair i demanar que no baixem la guàrdia, que continuem, perquè si d'alguna manera podem estar contents de lo que estem traient, de l'èxit que estem traient, és precisament per això, per no baixar la guàrdia, per estar contínuament destacant que és important mantenir una distància, és important rentar les mans, és important obrir finestres quan es pugui, quan la climatologia ens ho permeti. És important, doncs, això que hem cregut o que ens han determinat que ens ha de fer, doncs fer-ho.
A banda del que és pròpiament l'afectació de la pandèmia, que evidentment, doncs, com qualsevol centre educatiu, doncs, també heu tingut casos en el vostre centre, fins i tot, doncs, va haver-hi una afectació important en aquest inici del segon trimestre, que us va haver d'obligar a confinar diversos grups del centre. Però com ho està portant, en aquest cas, l'alumnat? Em refereixo a l'alumnat que evidentment, doncs, com dius tu, són els que han hagut de canviar el xip, no? Són nens, són nenes i evidentment, doncs, és una situació totalment nova per tothom, però que a ells, doncs, els hi afecta més directament. Com ho estan portant els alumnes?
Jo crec que els alumnes tenen aquesta capacitat una mica del camaleó d'adaptar-se al mitjà, no? I ells ho veuen bé. Al fin i al cabo, els nens, quan arriben al centre, s'adapten molt a les normes, a la rutina, al dia a dia, a les actuacions que vas fer. De fet, la nostra professió se basa en això, no? Una mica en anar creant aquests hàbits, aquestes rutines, aquestes normes, perquè l'endemà, doncs, les persones que nosaltres ara estem cultivant, doncs, puguin ser bé persones socials que estiguin dins d'un entorn, doncs, acceptable. Però lo destacable de tot això, al fin i al cabo, és que ha sigut una experiència. El primer trimestre hem anat fent, i ara ja podem dir que els nens estan acostumats, que ja saben ben bé el que han de fer. Són ells mateixos els que tenen l'automatisme generat de entro a l'aula i sé que m'he de rentar mans, no? Surto fora i sé que m'he de rentar. I això són hàbits que, creguis que no, han arribat i es quedaran. Mm-hmm. Perquè nosaltres des de l'escola treballàvem molt hàbits saludables. Però és que aquestes maneres de conscienciar el nen, a la nena, de que s'han de fer una sèrie de coses, jo crec que han arribat per quedar-se. Tu deies, home, l'afectació al centre, és veritat, és que quan ho compares una mica amb diferents centres, no només de Constantí, sinó d'altres, ningú té la clau màgica per dir, ostres, aquesta és la fórmula. Però al fin i al cabo, l'afectació que hem tingut nosaltres de confinar grups, podem estar molt satisfets. Per què? Perquè els números de la província, de la comarca, una mica de la proximitat, de l'entorn més proper, ens dona que podem estar contents. Hem confinat no un nombre molt nombrós. És veritat que he tingut a principi de curs d'aquest segon trimestre una afectació molt gran, però és irremediable. Això ens hem de conscienciar. I com millor ho portem, doncs segurament més adaptats estarem a assumir, no? Que al fin i al cabo, quan tinguem que passar, malauradament, doncs un període de quarantena, ja sigui per contacte estret amb un positiu o perquè ens ha tocat directament passar la malaltia, ho fem de la millor de les maneres. I el que hem de desitjar és que, si hem de passar la malaltia, ho passem amb una sintomatologia lleu i que a l'acabar els 10 dies puguem tornar a la vida normal i amb un episodi per explicar d'aquí uns anys. No? Això és la idea. És una mica aquesta filosofia de bueno, doncs ens ha tocat viure aquest moment, vivim-lo de la millor de les maneres, perquè crec que és la resposta correcta. Intentar enfrontar, intentar negar, intentar confrontar algo que és evident que està passant, no crec que sigui encertat. Mm-hmm.
La gran novetat de l'inici del segon trimestre era doncs aquesta nova cara de l'escola, però a nivell educatiu, a nivell de projecte educatiu, Fernando, no sé quines novetats podem trobar en el projecte de l'escola mossèn Ramon Berguedà.
Mira, de fet, les obres ens han generat una modificació del nostre projecte educatiu, perquè ara s'han generat uns espais exteriors que ens donen una diversitat per poder treballar molt rica, molt, molt, molt aprofitable per l'alumnat. Nosaltres teníem el nostre projecte d'hort escolar, que aquest projecte doncs, el potenciarem, farem que arribi a tot l'alumnat de l'escola, des dels nens que comencen a P3 fins als que els grans del centre, que són els de 6è. Estem dissenyant doncs, tot aquest treball que se pugui planificar, seqüenciar, què fer dins d'aquest projecte. També estem traient la biblioteca nostra pròpia del centre, estem traient a l'espai exterior per crear espais de lectura, de conversa, de raonar, no? de poder tractar no només de llibres, sinó si vols tenir un espai tranquil on poder conversar amb el teu company, companya, doncs afavorir aquests moments. Estem generant també jocs tradicionals en què potenciar a través del menjador doncs, aquesta línia d'aprenentatge o de mantenir aquest tret cultural dels jocs tradicionals i que no es perdin. No? També estem construint un rocòdrom per poder donar una mica de sortida i més treball a l'educació física d'una manera molt més global, molt més coordinada. S'han generat molts espais, molts, i això dins del nostre projecte educatiu farà que tinguem que modificar-ho. Però no per això deixarem de tenir els nostres trets identitaris, no? Que, per exemple, estem treballant molt en el tema de la competència digital. La competència digital per nosaltres és clau perquè és un element molt motivador per l'alumnat. Tan motivador que quan tu poses una tasca i la introdueixes en un dispositiu, una tablet, en un ordinador, veus que la motivació de l'alumne és molt diferent a que quan se posa davant del paper. I nosaltres apostem molt fort. De fet, els alumnes de cicle inicial ja treballen amb tablets, els de cicle mitjà i els de cicle superior treballen amb ordinadors sota el sistema de Google, Chromebooks, i per tant, a partir d'aquí, estem treballant d'una manera molt, molt digitalitzada. No? Mm-hmm. També en aquesta línia, doncs clar, crear el desenvolupament dels hàbits saludables, que et deia abans, no? Aprofitar tot això, aquests aprenentatges de la Covid per poder dur a terme doncs, el que nosaltres fèiem dins de les àrees de medi, d'educació física, de les àrees més instrumentals, però continuar mantenint això i donant els serveis de l'AMPA, de menjador, d'extraescolars, tot això serien una mica els trets identitaris del nostre centre i que es treballem per mantenir-los, clar.
Parlaves abans d'aquest treball, no?, en el que és doncs, la competència digital de l'alumnat. Una altra de les coses que evidentment ha vingut per quedar-se, no?, i que durant tot el confinament de l'últim trimestre del curs passat segurament va ser un dels principals hàndicaps amb els que us vau trobar en aquest cas en el vostre centre, també amb molts dels centres educatius, amb aquestes dificultats, no?, de moltes famílies per poder seguir amb normalitat doncs aquestes activitats lectives a través de les eines digitals.
I és correcte. És a dir, el primer confinament, el confinament dur, el confinament domiciliari del mes de març o del final del curs passat, ens va ensenyar que les famílies del centre... Tothom pot disposar d'un mòbil a la mà, però no totes les famílies del centre, per molt que tinguin un dispositiu, poden utilitzar un canal de comunicació amb l'escola. No? I necessitàvem augmentar el número de canals de comunicació i fer-los efectius. I en aquesta línia vam dissenyar aquest curs 2021 intentant donar això, no? Intentar abarcar de que tots els nens del centre educatiu poguessin disposar d'una adreça de correu electrònic amb la qual adreçar-se amb la família o amb l'alumne per poder transmetre informació, ja sigui de treball, com ja sigui d'alguna circular informativa. Crear una aplicació o contractar una aplicació de missatgeria dins de la comunitat educativa, que es diu TOCAP, i que a través d'aquesta aplicació puguem tenir un canal directe. Estem molt acostumats a rebre un WhatsApp del nostre grup d'amistats. Doncs la idea vendria a ser una mica semblant en el que l'escola s'adreça a la família o a la comunitat mitjançant aquest canal, no? La pàgina web, estem reforçant moltíssim les entrades a la nostra pàgina web perquè puguin fer difusió a través de les xarxes socials que molt del col·lectiu de la comunitat educativa doncs, fa servir. Hem de generar molta varietat perquè al final la família, que és la que utilitza el centre, estigui informada al màxim possible. I a més això també hi ha un component, no?, bo o positiu, que a vegades ens quedem en tot aquest núvol gris que ens envolta, però el component positiu és que, carai, estem millorant la despesa en paper, és a dir, aquest recurs d'apostar pel medi ambient i economitzar una miqueta tot el que seria el consum del paper, ho estem intentant reduir i ho estem aconseguint. Estem veient que les dades que ens dona aquestes circulars informatives que sortien periòdicament del centre, doncs com arriben per mitjans digitals, s'estalvia una mica en el consum del paper. No? Tot això són, al final, coses que milloren i que són beneficis.
Les famílies com s'estan adaptant a aquest canvi de protocol a l'hora de comunicar-se amb el centre?
Hi ha tot. I és una feina d'anar a picar. Anar picant, poquet a poquet, anar fent. Hi ha de famílies que ja estan en un dia a dia, que ja estan molt acostumades per les seves, suposo, per les seves condicions laborals, que ja estan molt més acostumats al teletreball, a l'ús dels dispositius per requerir això, i d'altres que estan entrant. A nosaltres la satisfacció és que veiem que no hi ha una negativitat. És a dir, tothom veu que hi ha una necessitat d'això. I la necessitat és molt recurrent perquè, al fin i al cabo, és el canal que tenim més proper i és el que utilitzem pràcticament diàriament. Aquí també és important recalcar que des de l'Ajuntament de Constantí, doncs, per exemple, per a aquelles famílies vulnerables que no disposaven de dispositiu per poder fer un seguiment educatiu, els hi va proporcionar als centres educatius uns portàtils, no?, que nosaltres, en cas de confinament o en cas de necessari d'alguna família, doncs, sempre puguem cedir i poder donar una continuïtat. També és veritat que intentem, ja t'he dit, buscar canals de comunicació que siguin molt a l'abast de tothom. Perquè potser un dispositiu d'un portàtil és més difícil, però un mòbil per una consulta és molt fàcil i molt, molt proper. Mm-hmm.
Ens acostem a aquest període del curs en què es fan les habituals jornades de portes obertes prèvies al procés de preinscripció per al pròxim curs escolar, tirant cap al mes de març, m'imagino, que arribaran aquestes jornades i suposo que això i també les circumstàncies actuals de la pandèmia faran que hagueu de readaptar-vos també al format d'aquestes jornades de portes obertes que acostumaven a tenir un caire presencial, no?, amb moltes activitats, amb molt de feedback entre famílies, centre, professors, alumnes, i que aquest any també suposo que s'haurà d'adaptar a la realitat actual.
És un continu. L'adaptació és la paraula clau d'aquest any, és a dir, ens hem d'adaptar a tot. Dius les jornades de portes obertes, que les tenim en un futur proper, però el més proper que tenim, per exemple, és el Carnaval, el Carnestoltes. I ja ens condiciona aquesta festa tradicional, el mantenir-la, no? El no renunciar, que la Covid no ens guanyi, nosaltres guanyarem, no? Això ho tenim molt clar. I, per tant, ens haurem d'adaptar a fer i mantenir aquestes activitats per dur-les a terme. En les jornades de portes obertes tenim una sèrie de premisses marcades pel mateix departament. Aquestes premisses venen una mica marcades en el sentit de que no es poden realitzar dins de l'horari lectiu, ha d'haver-hi una cita prèvia, els grups han de ser reduïts de famílies que vulguin visitar, i a partir d'aquí doncs, estem analitzant totes aquestes variables per crear unes jornades òptimes i que les famílies que necessitin o estiguin en període de preinscripció per buscar un centre educatiu doncs puguin tenir la millor qualitat, no? Les jornades de portes obertes més efectives per ells, almenys les que siguin més complertes en informació a donar. Properament farem una reunió amb l'Ajuntament per determinar una mica les dates d'aquesta informació que reben les famílies al domicili, aquestes jornades de portes obertes, marcar-les en quin horari i quins dies al centre educatiu. Pues una vegada finalitzem aquesta reunió de coordinació amb tots els centres educatius, dedueixo jo que se farà molta més difusió a nivell municipal i, per tant, arribarà a més domicilis. Però el que sí que és important és això, és que, clar, nosaltres, per exemple, teníem dins de les jornades educatives aquestes de portes obertes, teníem un projecte de guia, el guia educatiu, que era el propi alumne de P5 o l'alumne de 5è, que ensenyava a la seva escola, i estem molt orgullosos d'aquest projecte, perquè, de veritat, jo que acompanyo, que com a figura de director moltes vegades acompanyo els nens, veure la cara de satisfacció de quan estan explicant la seva escola, de les coses que fan, de aquí al pati fèiem això, al menjador doncs, passava això, i explicar anècdotes, i, ostres, és superenriquidor, és que els nens s'estimen la seva escola, i això és molt, molt bonic.
Mm-hmm. Anem acabant, Fernando. Hem parlat d'aquesta inversió del Departament d'Educació i d'aquesta important millora en els espais exteriors, en aquest cas, i en tot l'edifici dels edificis del centre. Però una cosa que també, al fil de tot el que hem anat parlant, que ha deixat clara la Covid és aquesta necessitat, no? de que hi hagi inversió pública i en l'escola pública, no? Aquesta és una de les realitats més acceptades que ens deixa aquesta pandèmia.
Sí, i jo sempre crec, bueno, la defensa de l'educació s'ha de fer dins de qualsevol àmbit. És a dir, evidentment que l'àmbit públic te dona la garantia de poder arribar a tothom, la certesa de que sempre estàs sota un paraigües de qualitat que l'engloba. Però l'educació s'ha de defensar sempre, sempre, en qualsevol àmbit, no? Jo estic supercontent quan a la professió dels sanitaris i de les persones que han tingut un contacte molt més directe amb malalts de la Covid se'ls fa un reconeixement, però l'educació pública, en aquest cas, que és la que defenso, jo crec que també s'hauria de tenir un reconeixement públic i social, perquè estem sempre al dia a dia, treballem en condicions que nosaltres mateixos fem que siguin bones. I moltes vegades doncs, te trobes la sensació aquesta de que no hi ha un reconeixement social al món educatiu. I jo crec que és el moment d'aixecar la veu i dir aquest col·lectiu professional necessita que se li doni un reconeixement i que se li digui la bona tasca que està duent a terme. Perquè la veritat és que algú polític pot parlar dels resultats de proves externes, resultats globals, però ostres, dins d'aquest entorn de Covid que estem treballant i que ens toca viure, les escoles estem obertes, estem adaptant-nos, estem convivint, estem buscant la millor de les maneres perquè els nens no surtin perjudicats de cap manera. I això al final crema. Tu veus el col·lectiu de docents, que sempre ha sigut un col·lectiu molt social, un col·lectiu molt, molt de xerrar, de fer... Ostres, que ara estiguin molt limitats, que el veus que estan pressionats, el veus que estan amb aquesta mancança, no? Que a vegades necessitem una mica de dir, va, que ho estem fent bé, tirem endavant i que no ens pari ningú. I crec que s'hauria d'aixecar la veu, Jordi, en aquest sentit... jo cada vegada que puc realço, no?, l'educació pública, perquè la visc d'una manera molt directa. Però crec que des d'administracions, des d'entorns socials, des d'entorns públics, s'hauria de recolzar d'una manera molt més evident el que és el món educatiu.
Per acabar, Fernando, no sé quin panorama creus que deixarà tota aquesta situació que hem viscut, tota aquesta pandèmia que encara estem vivint, que encara estem lluitant contra aquesta pandèmia a nivell mundial. Suposo que pel que has anat comentant, no?, i una mica pel que esteu extraient com a centre, particularment en el cas del Berguedà, algunes coses positives també se'n podran extreure.
Sí, és que hem de pensar així. El que segur que ens traurà és un contingut a l'assignatura de Medi. És a dir, d'aquí uns anys, en els llibres de text de Medi, apareixerà coronavirus com a etapa de la pandèmia que va tenir que adaptar-se socialment a un canvi repentino del nostre món, no? Això segur. A partir d'aquí, ens toca a nosaltres doncs ser positius, no? I n'hi ha moltes coses que segurament han arribat per quedar-se. Jo crec que el fet de poder fer una cita prèvia, això m'agrada, perquè no ho havia contemplat i crec que ha sigut una de les coses més favorables. El fet de que una família pugui concertar una cita prèvia i li puguis donar una atenció sense la necessitat de, ostres, és que el temps me tira, tu te puguis acordar un temps per dedicar-li efectivament a la família... Ostres, jo crec que això és una de les mesures amb més qualitat que hem pogut trobar. I no només quan venen a parlar amb el director, sinó una atenció amb l'AMPA, una atenció amb el menjador, una atenció amb algun tutor, no? És a dir, el fet de poder concertar, que fins ara estava molt acostumats a que és un centre educatiu, arribo, explico el que tinc que explicar i marxo, no? Doncs no, ara donem una importància a lo que vens a fer al centre educatiu, que és concertar una cita prèvia. El tema d'higiene, evidentment que el tema d'higiene, aquesta sensibilització per la higiene, ha arribat per quedar-se segur. I després, bueno, ens toca ser una mica més estrictes en l'organització, no? Som molt llatins i ens toca ser molt alemans. Potser aquesta definició una mica de... Ens toca ser molt més estructurats a l'hora de fer coses, no? I jo crec que aquest període post-pandèmia ens tocarà viure amb aquest paradigma de dir, bueno, pues, depèn de quines coses anirem més amb més compte a l'hora de fer-ho.
Molt bé, doncs l'Escola Mossèn Ramon Berguedà, que estrena nova imatge en aquest segon trimestre després de gairebé 2 anys, com dèiem, de treballs a l'estructura del centre, de l'edifici de primària, en aquest cas aquest últim trimestre convivint amb tot aquest procés de renovació i evidentment doncs, estrenant, com dèiem, aquesta nova imatge en aquest segon trimestre del curs escolar. N'hem parlat avui amb el Fernando Martos, el seu director. Fernando, no sé si vols afegir res més.
Sí, simplement que ja ho vam fer a l'entrada de la nostra pàgina web, però que a través d'una cita prèvia convido a tot el personal, a tots els membres de la comunitat educativa pròpia o que visquin aquí a Constantí, que si volen veure les millores que s'han realitzat a les nostres instal·lacions, doncs que puguin trucar, que puguin concertar una reunió amb mi i jo estaré superencantat i orgullós de poder ensenyar-li totes les coses que tenim en ment, que són moltes, perquè una cosa és que ens arreglin la base, però ara necessitem anar omplint aquesta base de projectes i d'idees molt bones, no? Però jo estaré superencantat i orgullós de poder ensenyar aquestes millores que s'han efectuat al centre. I agrair-te doncs, la possibilitat que em dones per poder explicar-ho, no? Doncs, ja sabeu que ens agrada moltíssim poder venir a la ràdio per poder transmetre aquesta informació, que és un altre canal d'informació, Jordi, que d'això que hem parlat dels canals digitals, al fin i al cabo la ràdio és un altre canal d'informació i que la trobo molt, molt encertada i molt adequada per poder arribar al màxim de nombre de persones.
Doncs Fernando Martos, director de l'Escola Mossèn Ramon Berguedà, felicitats per aquesta nova imatge del centre que estreneu i que esperem que doncs, durant molts anys pugueu gaudir. I fins la propera. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.